Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Els Oficis del Llibre, ja som aquí, una altra setmana. Avui tindrem de convidat en Xavier Cortadellas, amb qui xerrarem de llibres, de revistes, d'egos, d'històries, de llegendes, i després farem allò que fem cada setmana, també recomanar algun llibre per llegir, d'aquells que heu d'anar a buscar a les lleixes de casa, i algun de nou. Aneu a les llibreries també a buscar-ne d'aquests nous, per la mainada, o per la gent gran, o per vosaltres. Bé, comencem. Hola, Xavier.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per haver vingut. Em diu allò Google i tots aquests llocs on vas a buscar el què, el com i els perfils a vegades, per acabar d'enquadrar. Em diuen, és fill de la Bisbal, ha publicat reculls de relats, el primer senyal que va ser Premi Recull ja fa uns quants anys,
Fa 200 anys.
Sí, més o menys. Lleis binàries, que va ser també Premi Marià Vayreda, també en fa uns quants, no tants, però uns quants. I després tenim molts reculls de llegendes, El poble dels cent focs, la novel·la Terra Blanca, a més has fet d'articulista al Punt Avui, a darrere o al davant del projecte de les Gavarres, sí. I el projecte gros, o potser el més a prop, és el d'Edicions Sidillà, no? Que ara ja fa 10 anys veu fundar amb la Judit Pujador. He buscat articles antics aquells, per llegir una mica, i hi ha una frase amb la que començo. L'activo així i tu respon. Deies en un article escrit el 12, en una entrevista que et van fer, a l'any 10. A la literatura i sobre negos ja hi falten històries. Seguim allà mateix? Com ho veus?
No, no.
Qui és en Xavier Cortadellas? A veure.
Depèn de qui parlem, Vull dir, no, això era en un context determinat, però sí que hi sobra ego, no només a la literatura, sinó molts d'allò. L'ego i la vanitat fa que la gent no vulgui seduir. Mm. I la literatura, com qualsevol activitat que es fa de cara al públic, des de cantar fins a fer classe,
sí.
Si no sedueixes no serveix de res. I per seduir has d'explicar allò que interessa a la gent. I a partir d'aquí anar fabulant, però...
Si l'ego es posa molt pel mig, entrebanques.
Sí, el 2010 segurament no hi havia tants interessos, diguem-ne, econòmics com ara, Vull dir... ara també parlaria que d'altra... Ho diria d'una altra manera, però sí.
Ara com ho diries? Digue-ho.
Home, ara diria que en el fons el mateix, que una història ha d'estar ben narrada i a més ha d'interessar la gent. Hi ha moltes novel·les i malauradament en català passa això, en totes les literatures, en català em sap una mica més de greu. Hi ha moltes novel·les que quan les acabes penses, jo per què he llegit això?
I sap greu.
Sap greu perquè el que es tracta és d'ampliar, ara que diguem que hem d'ampliar tantes coses, doncs també hem d'ampliar la gent interessada per la cultura.
Doncs mira, aquesta era una de les preguntes. Tu què penses que ajuda a fer lectors? Perquè moltes vegades ens hem preguntat, i aquí ens ho hem preguntat amb gent de diferents oficis al voltant del llibre, si serveixen o no serveixen els programes que estan pensats per les escoles i els instituts, allò, tota la llista aquella que toca de llegir. Això ens fa lectors o ens desincentiva? O depèn de l'edat? O depèn de Qui t'ho faci llegir? Tu que havies estat... que havies estat mestre d'institut?
Jo he sigut,
a l'institut?
He sigut professor d'institut.
Ets filòleg, professor d'institut?
Durant més de 30 anys.
Per això.
He vist el canvi.
I què en diries?
Home, el que diria és que primer de tot fallen, no serà gaire popular això, fallen els professors. És
no
a dir,
volem ser populars, volem parlar d'això, dels oficis del llibre que hi ha al voltant i com hem de fer perquè això no s'acabi morint.
No, per no tant... es morirà pas, eh? No es morirà pas. La Judit i jo som uns optimistes i la Judit Pujadó, eh?
Sí,
som uns optimistes.
La Judit Covella també ho és, d'optimista.
Doncs, fantàstic, no es morirà pas. Nosaltres vam començar a Sevilla fa 10 anys i la veritat
tira,
és... I hem... superat la primera onada de coronavirus. No, i la literatura el que passa és que clar, d'entrada ara en els instituts ensenya molta menys literatura que abans.
Aquest
però molta menys,
tema.
Molta menys. I en realitat l'única cosa que s'hauria de fer a moltes classes és llegir. Llegir. I per descomptat que cada alumne trobés el llibre que a ell li agrada. N'hi ha molts, n'hi ha molts. Però, esclar, això de les lectures prescriptives... No em pensava que parlés d'això, però, en fi, tot... això de les lectures prescriptives...
Parlarem
és que...
de tot, i de l'últim llibre també. Però...
Sí, això de les lectures prescriptives és que pensen els que trien les lectures que aquests llibres han d'agradar als bailets i les bailetes que els llegeixen perquè són el futur. Ho pensen, això? No es tracta de discutir si hi fan entrar un llibre de... Parlo de literatura catalana, que és el meu tema. Si hi fan entrar un llibre de Narcís Oller o si hi fan entrar un llibre de qui sigui. Es tracta que el llibre agradi. Jo ja, com que he estat tants anys fent classes en un institut, hi ha llibres de Narcís Oller que els he llegit 25 vegades, perquè els han posat durant 10 anys seguits. Sí. Bé, no tinc res en contra de Narcís Oller, a mi m'agrada, però, home, el millor escriptor català del segle XIX, evidentment, en prosista, estic parlant, és en Jacint Verdaguer, sense
cap
mena de dubte. Sense cap mena de dubte. En canvi, no han posat mai Excursions i viatges, no han posat mai un que té un títol, en fi, que segons xerraire, El diatari del Pelegrí Terra Santa, que és boníssim, que és boníssim. Que és boníssim. I no es posa. És com es posa Narcís Oller perquè volem que sigui el nostre, no sé, Benito Pérez Galdós, el nostre...
I sí, no, però no. Si no enganxa,
no.
Si els nanos no s'hi troben, si poc els farem lectors...
No, bé, a veure...
A partir d'això,
no? No és pas que es faci tan pesat,
no.
Narcís Oller, pobre,
no.
cara d'això. A Víctor Català, per exemple, agrada molt...
Mala, Víctor Català, recurs... només que posis els contes.
El drama rural, el drama rural són fantàstics.
El drama rural és per...
Són fantàstics. La mainada et diu que no ho entén, però sí que ho entenen. El que passa és que a les classes el que s'ha de fer és llegir. I no...
I llegir en veu alta, potser, no?
Llegir? Jo només llegia a classe.
Del món del llibre, què és el que més t'agrada de tots els pals que has tocat? L'escriptura, la recerca, l'edició... Això que estaves explicant ara, l'ensenyament...
No, la Judit i jo venim del món de... Diguem-ne, som o érem escriptors.
Sí.
Ho continuem sent, suposo.
Sí.
Jo és que em penso que tard o d'hora he tocat tots els papers del món del llibre.
Mm-hmm.
De fet, a Sidillà ja ho havia pres en el punt, quan era el punt diari, això. Jo sóc el corrector.
Mm-hmm.
Vull dir, això m'agrada. M'agrada molt també... provar de corregir els estils, provar de millorar els llibres.
Això és la feina d'un bon editor, no?
Sí, és que un editor...
Acompanyar bé els autors.
Sí, és que un editor... Això no és un negoci, és sobretot una passió, com qualsevol altra activitat d'aquestes. Ara, per anar bé amb la passió... Val la pena que hi guanyis una mica de diners, que no n'hi pues perdis,
que
em puguis
que
viure.
No em perdis.
Vull dir, ja som grandets i hem de tocar de peus a terra. No?
A Sidillà tu tant escrius i publiques com fas això, eh? Com fas molt d'editor. Què és l'últim que ens mostraràs com a escriptor a Sidillà?
Jo com a escriptor?
Tu com a escriptor.
El teu
últim llibre.
Ara publicarem un llibre, però...
Que
no,
m'ho han... dit així, és un ocellet.
Sí, es dirà Anaigats, Anaigats, que és relats de gent i d'aigua.
I d'aigua.
I és un llibre extraordinàriament local, perquè es expliquen les coses petites com s'expliquen les coses
grosses.
I, esclar, això sonarà una mica vanitós. Jo tinc la idea que aquest llibre pot interessar naturalment a la gent que coneix l'Empordà, el Baix Empordà, que el Baix Empordà, contra el que molta gent pressuposa, comença en el Congost de Celrà i acaba aquí on som ara, a l'Escala. I després hi ha aquesta... Catalunya és un país de fronteres que no existeixen. I aquesta frontera falsa entre l'Alt i el Baix Empordà, que no és una frontera que separi, sinó que junta els dos empordans, o la frontera aquesta catalana-catalana que separa l'Empordà de la seva... Bueno, el seu germà Bessó, que és el Rosselló, la plana del Rosselló. Tu t'enfiles a les Alberes, el puges a l'Os, per exemple, i ho veus claríssim. I en aquest llibre, el que provo d'explicar és que molt abans que nosaltres el que hi havia era l'aigua. En realitat, tant el Rosselló com l'Empordà s'ha fet a partir de l'aigua. És un país que hem anat guanyant terreny a l'aigua. I l'hauríem de respectar una mica. Perquè allò que es diu sempre, no? L'aigua troba sempre els seus camins. Perquè l'aigua té memòria.
Ara amb el Glòria ho hem vist, això.
Exacte. Jo quan vaig acabar aquest llibre era amb el Glòria. Doncs l'aigua troba sempre els seus camins perquè l'aigua té memòria, però només nosaltres podem explicar-la. I nosaltres hauríem de fer-ho. Perquè vivim gràcies a l'aigua i sobretot a l'Empordà vivim en contacte amb l'aigua.
Una família amaga un secret. En Cortadella se n'amaga de secrets.
Com tothom, allò que diuen, secret d'un, secret segur. Secret de dos, secret dubtós. Secret de tres, secret no és. Sí, la família aquesta que amaga el secret és de la Terra Blanca.
És la de la Terra Blanca, sí.
La Terra Blanca és la novel·la que he fet. Esclar, a mi m'agrada, què he de dir jo.
Home, jo et faig venir aquí perquè ens ho expliquis tu, no, de primera mà.
És el contrapunt d'un altre llibre que vaig escriure, que aquest és un llibre col·lectiu, és a dir, jo el vaig escriure, però és un llibre que és col·lectiu perquè m'ho van explicar moltíssima gent, que es diu El poble dels Centfocs, són llegendes de les Gavarres. I en allà es tractava de recuperar totes les llegendes que es deien d'un món que s'ha perdut, que s'estava perdent i que s'ha perdut, i si ho haguéssim fet, parlo en plural perquè vam començar unes quantes persones, si ho haguéssim fet 10 anys abans, hauríem recuperat coses que malauradament s'han perdut. I si ho féssim ara, doncs segurament ja no podríem trobar res. I llavors, com que amb el poble dels Centfocs me vaig estar molt i molt, ens hi vam estar molt i molt, però al final vaig acabar jo perquè sóc un tossut, després vaig pensar, escriu la contrapartida d'això, vaig fer una novel·la, i esclar, a mi aquesta novel·la m'agrada molt, és un món, en realitat és un gran drama rural posat, explicat a començaments del segle XXI, però ambientat en una gran nevada, en un lloc que... Exigir-ho com l'habito català i m'agradaria arribar a l'alçada del seu genoll.
No t'hi passes per poc, eh? No t'hi passes pas per poc, està bé.
Has de ser ambiciós per poder ser humil.
5 minutets que podem aprofitar molt bé per seguir explicant-nos coses. Ja veig que no ets pas de blanc i negre, eh? Toques totes les games dels grisos i de blanc i negre quan toca em fa l'efecte. Allò. Hi ha un altre tema, que abans el parlàvem fora de micro, que és, també és el tema de la llengua, el debat. Abans parlàvem del debat de com fer lectors, que realment els nanos s'hi aficionin, s'hi posin. I l'altre és salvar els mots de debò, fer que el català no s'escurci, sinó que s'eixampli, i s'eixampli una mica bé, coneguint-lo, m'imagino. Tu trobes que encara hi serem a temps? Em deies que sí perquè ets optimista, però potser que ens hi hem de posar de debò, no?
Sí.
I ens hi hem de posar només amb llibres, potser els llibres són unes eines fabuloses per fer-ho, però llegir-los bé, compartir-los bé... Com ho veus? Ens serveixen les fires? Hem de repensar les presentacions? De quina manera el fem arribar?
Molts de temes, això. La ràdio és tan o més fonamental que els llibres. I evidentment, les llengües, per salvar-les, s'han de fer servir. I el català és una llengua que se salvarà. Quan jo estudiava Filologia Catalana, en Modest Prats em deia que el català es moriria passats 40 anys i diguem-ne, ara ja hauríem d'estar així una mica fumuts, per entendre'ns. I jo diria que no hi estem, perquè cada vegada s'utilitza més, però com passa amb les altres, amb qualsevol altra llengua del nostre món occidental, anem perdent pistonades, anem perdent riquesa lèxica, anem... I això és molt difícil de repartir, ja és difícil de repartir llengües importants com l'anglès o com el francès. Amb el català ho tenim una mica més difícil perquè tenim mitjans de comunicació i estats que ens van en contra. Però jo estic convençut que ens en sortirem. Una de les coses que ha fet molt i molt de mal i a la vegada molt i molt de bé el català és això, aquesta globalització que ha fet que els països catalans ens quedessin molt a prop. Però clar, què passa? Per exemple, jo que he treballat en un institut durant tant de temps, els professors són de qualsevol lloc. Llavors es perden totes les paraules genuïnes, totes les... I és difícil de revertir-ho això, perquè la gent jove ara no... ja quan nosaltres érem joves ja no escoltàvem els pares, però és que ara no tenen ni temps d'escoltar els pares o les mares. Llavors, és clar, és aquesta mena de català estàndard, que cada vegada més laic, que diuen, però aquest català d'aeroport...
Que iguala per baix, no?
Sí, però que en rasa, veus, això és un bailant, no ho diria, en rasa, alguns sí, eh? Però el català el salvarem. I el que és important de les llengües és... jo també he fet de periodista durant una temporada... i em durava molt de temps, una temporada que són 20 anys, entrevistava una vegada amb Baltasar Porcel, i amb Baltasar Porcel em va dir una cosa que jo sempre repeteixo. Em va dir, diu, jo li deia, home, però a Mallorca encara hi ha més gent que parla el català que el Principat. I ell em deia, i a mi de què em serveix? Jo vull que el català sigui una llengua de cultura. Llavors, la funció dels instituts, dels editors, de les ràdios, dels mitjans de comunicació, és convertir la nostra llengua en una llengua de cultura. La funció de la gent... de la gent normal i corrent, per entendre'ns, és parlar-la. I la gent ja el parla, el català. I no se'ls ha de corregir, se'ls ha d'animar a aprofundir.
Però en els mitjans s'ha de parlar amb una llengua que sigui realment la llengua de cultura. No?
Sí, home, esclar.
Bé, amb una mica d'alçada...
Sí, hi ha molt de periodista que no llegeix. També hi ha molt d'editor que no llegeix, eh? Ho dic per no carregar amb només els periodistes.
Sí, 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 sí.
Hi ha molta gent que no llegeix i que fa coses en públic. Vull dir, això, qualsevol... Bueno, s'ha de distingir del gra de la palla, és a dir...
I ara sí, com que hem d'anar tancant, l'última pregunta que sempre us faig és: quins són els teus llibres, els llibres que et van fer a tu, lector? Aquell llibre que te'n recordes, o de quan eres petit... o de quan eres adolescent, o d'ara, de dir, doncs mira, d'aquells no me'n recordo pas, però ara et diria que...
Jo me'n recordo de molts de llibres, és clar. Com tanta altra gent, jo vaig començar llegint Lenny Blyton en castellà, però a mi els llibres que em van fer molt són els de llibres, esclar, parlo dels últims anys de la dictadura franquista, els llibres d'edició 62,
sí.
Recordo que no els entenia.
Aquells primets.
Sí, recordo que no els entenia i que els tornava a llegir. És a dir, què és el que fa que un bailet de 15, 16, 17 anys no entengui un llibre, s'emprenyi perquè no entén un llibre i el torni a llegir i llegeixi el llibre amb un diccionari al costat i ho busqui. Mm-hmm. Això és el que hauríem d'aconseguir, perquè la gent no es burra. El que es tracta és...
De trobar...
A mi me'n recordo que em va agradar molt i molt i molt i molt i molt i el vaig llegir moltes i moltes vegades, un llibre de William Golding que es deia El senyor de les mosques. A mi aquest em va entusiasmar. I vaig pensar que quan fos gran m'agradaria escriure un llibre com aquest. I ara que sóc gran sé que no he escrit un llibre com aquest.
Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies i fins una altra, Xavier.
A vosaltres, moltes gràcies.
Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
A veure, recomanacions, mireu. Aquesta temporada em sembla que parlarem de llibres que ens parlen de llibres. Hi ha un munt de llibres d'infantil fins a llibres per adults que especifiquen o en citen altres llibres que podem anar a buscar a la biblioteca o a la llibreria de capçalera. Comencem amb aquest avui. Lebman Zela és l'autora. Un puente de libros infantiles. Sí, el tenim en castellà. És del 2017 i és de l'editorial Creots. Però aneu-la a buscar. Qui era la Gela Lebman? Doncs mireu, fou el testimoni actiu del moment posterior a la Segona Guerra Mundial i quan els vencedors de la guerra van assumir les tasques d'ajudar els vençuts a aixecar-se i es trencaven el cap per pensar com fer-ho, van pensar en la gestió cultural, que en diem ara. I a la Gela Lebman li van encarregar que comencés a organitzar el rescat dels llibres. Tota la feina d'aquesta senyora està explicada, molt ben explicada, en aquest petit llibre. Un puente de libros infantiles de la editorial Creots. Gela Lebman n'és la seva autora. Aneu-lo a buscar, que us agradarà força. Espero. I ara un per la gent petita. Mireu, us porto un llibre per gent petita, que són els petits de casa, i es diu Sorra a les sabates. És a partir de nens i nenes de cap allà 5 anys. I en Pere Molist, que és un professor que té un blog, que també hauríeu d'anar a mirar, que es diu Mascaró de Proa, ens explica sobre Sorra a les sabates, il·lustrat per la Maria Espluga, que aquest llibre és una petita recreació d'allò que tants bons lectors diuen que senten quan llegeixen un llibre. Millor dit, quan es fiquen dins del llibre i van a la recerca de tresors, d'amics i d'experiències úniques. La Maria moltes vegades havia vist brillar els ulls als seus germans quan parlàvem de com era de meravellós ficar-se dins d'un llibre. I avui que s'ha quedat sola a la biblioteca ho vol comprovar ella. Després d'una sèrie d'intents, aconsegueix introduir-se en el conte que ha escollit, on es veu la sorra d'una platja, les ones que hi arriben i dos nens que juguen. Sí, la història acaba, com us imagineu. La Maria entra a dins del llibre. Aneu-lo buscant. Sorra a les sabates.